Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Bona nit. A partir d'ara, tu jugues. Bona nit a tothom, és dilluns 1 de febrer del 2021. Vull començar el programa d'una manera diferent. Normalment sabeu que el començo sempre fent l'editorial amb una tribuna que doncs, utilitzo per explicar-vos què penso, com veig les coses i com crec que, doncs, que ha marcat l'actualitat o qualsevol mena de reflexió. Avui aquest editorial, que no està escrit... És d'aquests difícils, perquè és una editorial que us ha d'explicar coses que no ens ve de gust explicar-vos. Abans, però, deixeu-me que faci un agraïment a tothom que ens ha felicitat per l'entrevista de la setmana passada, l'entrevista amb el Nil Cabotí, amb tot el reportatge. Hi han hagut moltes mostres d'agraïment, és una entrevista que s'ha escoltat arreu, tant des de la família, com des d'amics, com des d'entorn. Doncs això, escolta, agrair-vos molt el suport. Ens ho vam passar molt bé fent l'entrevista. Creiem, o crec almenys, que dels, no sé, de les últimes anys d'Altujugues és dels millors moments de ràdio que hem viscut últimament i això ens ha de fer estar molt, molt agraïts perquè va ser ràdio de molta qualitat. Però no ens hem d'enganyar. I fa gairebé 10 mesos que estem fent ràdio amb unes condicions molt complicades. No tècniques, que això ho hem superat. Al final, la ràdio Ona Codinenca ha fet un gran esforç per poder fer ràdio des de qualsevol lloc, des de qualsevol circumstància. Més que res, dificultat de fer els programes. Penseu que tu jugues viu de l'actualitat. Quan ens pregunten com el prepareu el Tujugues, prepareu molts dies abans, el teniu ja tot muntat les setmanes anteriors, i la veritat és que no. El Tujugues normalment es produeix de diumenge a la tarda a dilluns a la tarda. Clar que podem tenir idees, però quan hi ha actualitat és quan ha passat l'actualitat i podem decidir quins temes tenim. Clar, fa 10 mesos que les competicions estan parades, i a nosaltres se'ns està fent cada cop més i més i més difícil fer aquests programes. Dit això, vull fer un agraïment infinit a la gent que m'ha acompanyat, ja que estic a l'editorial, parlaré en primera persona, que m'ha acompanyat en aquest projecte fins a dia d'avui. Aquests 10 mesos últims, a l'Aleix, al Gerard, al Pau, al Raül des de la distància, amb el suport de la Gemma des de la direcció de la ràdio, doncs ens hem trobat, hem pogut fer programes molt bons, gairebé rascant temes d'on hem pogut. Però, com us deia, nosaltres tenim uns estàndards en aquest programa. Tenim uns estàndards de qualitat que no... I l'Àlex, evidentment, l'Àlex, que no me'l descuidi. Tenim uns estàndards de qualitat molt grans. Perquè ens agrada fer la ràdio per disfrutar-la. I ens agrada fer entrevistes que ens aportin coses. Ens està costant molt, i us he de ser sincer. Hem tocat fons. Almenys particularment avui hem tocat fons. I després de reflexionar-ho amb els companys, hem decidit que posarem el pause al Tu Jugues. Cap drama, eh? Cap drama, perquè al final són coses normals. Només ens hem saltat un programa des de que va entrar amb el confinament i la pandèmia i tot plegat. Per tant, jo crec que ens podem agafar una setmana, dues, per reflexionar què hem de fer. Perquè al final, sense actualitat, no us podem portar programes de qualitat. I si ho hem de fer així... I si us hem de portar qualitat, el que hem de fer és replantejar-nos com fem el programa i buscar-hi una altra sortida. I això requereix temps. Ni molt menys baixem la barraca i ni molt menys ens rendim, perquè la gent que em coneixeu sabeu que fa, doncs, deu fer 15 anys o 14 anys que estic fent aquest programa i no ens hem rendit davant de cap dels reptes que ens ha posat per davant a la vida i al final doncs, hem seguit endavant amb diferents equips, amb molta gent passant per l'estudi, treballant per poder-ho tirar endavant. Per tant, l'Aleix, l'Àlex, el Pau, el Gerard, un servidor, avui farem l'últim programa en aquestes condicions. Hem de trobar la manera de poder disfrutar. Segurament, no sé si us hauríem d'estar explicant tot això, eh? Segurament hauria d'haver trobat una manera més resumida d'explicar-vos-ho, però em venia de gust fer-ho tal com raja, perquè és com crec que ha de ser. Perquè sempre us hem explicat les coses que ens han passat per dintre. Sempre quan han passat coses, us hem explicat. Doncs us ho expliquem. Avui decidim fer aquest programa, que jo crec que quedarà molt xulo, però que val la pena que parem, ens replantegem, i evidentment amb el suport de la direcció de la ràdio hem decidit fer-ho així, setmana dues per trobar la solució als nostres problemes, que al final són els problemes de tots, però que fins ara doncs, els hem pogut superar d'una manera o altra. Dit això, va, fem el de sempre i us dic allò de bona nit i benvinguts a Autojugues. En un dia normal ara faríem allò d'Àlex Mir, bona nit, faríem el protagonista del dia, però l'Àlex sabeu que té sempre reptes per davant laborals molt grans i avui no el tenim amb nosaltres, el que sí que tenim a l'estudi el Gerard i l'Aleix. Bona nit, nois.
Bona nit, què tal? Tot bé?
Hola, molt bona nit a tothom.
I el control tècnic, el Pau Ibars. Pau, bona nit.
Bona nit.
Aviam, micros oberts per si voleu afegir alguna cosa concisa per rematar el que he dit, que ha sigut totalment desordenat, però crec que la idea ha quedat clara.
Per part meva, només dir que crec que tens molta raó i que subscric el que has estat comentant. Així que intentarem tornar amb molta més força i amb programes de molta qualitat.
Jo, bueno, m'agradaria afegir només que, a veure, les circumstàncies són les que són, no? I hem intentat oferir sempre qualitat i crec que aquesta pausa també anirà bé per seguir treballant amb qualitat i oferint el millor contingut amb Autojugues ben aviat.
Pau?
Sí, no, i que no és una qüestió ni molt menys de falta de ganes, sinó de, bueno, de circumstàncies que al final el Covid ens afecta a tots. I fer un programa així d'activitat esportiva amb un sol equip en joc, que a vegades doncs, falla algunes setmanes també per Covid i perquè toca descansar, per exemple, d'aquí un parell de setmanes, eh? Però clar, és molt difícil. Només que tinguéssim 3 o 4 equips de sèniors en joc, doncs ja aniríem tirant. I també doncs, fer el que dèiem abans també una mica és un comentari intern, però vull dir que omplir per omplir no volem fer-ho. I doncs això, que no passa res ni si s'acaba el món i quan torni l'esport codinenc doncs tornem aquí per explicar-ho com fa 15 anys que ho expliquem, faltaria més.
Doncs va, abans de canviar de tema, fem una cosa. Deixeu-me dir una frase que un dia, i l'he dit moltes vegades, que va dir el gran Àlex Mir quan era director d'aquesta santa casa, em va dir un bon dia, bunyols els justos. I tant que hi creurem. I avui ho farem amb dos perfils totalment diferenciats. Començarem el programa amb una entrevista que... Bé, l'altre dia parlant amb el fòrum intern, vam dir, hòstia, el Raül ens va enviar un vídeo de Leo Martínez amb una mena de monocicle fent una mena de, no sé si trial, si... cross, si no sé com enduro, no sé massa bé com definir-ho, i de fet el Leo, si el seguiu a les xarxes, és un gran militant de la... anava a dir de la una roda, de la roda, volem veure com li van les aventures sobretot també d'equilibri i de força i totes aquestes coses en el monocicle. Direu, una entrevista que es despenja del Tujugas, bueno, però al final hi ha competicions, abans m'ho estava mirant, hi ha diverses competicions en marxa d'això, per tant, escolta'm, ja hem trobat el fil. I després actualitzarem també una de les joves promeses de l'esport codinenc. Fa una setmana, una cosa així, la seva mare em passava una fotografia de la Bruna igual, aquí a l'Autojugues, de fa ja 5 anys. La Bruna està dedicant-se de manera molt seriosa al tennis i avui doncs actualitzarem com li està anant, clar, esportista individual, que en principi pot entrenar. Hem de veure com li està anant a aquesta carrera esportiva a la Bruna, que ja des de fa uns quants anys ja li estem seguint. Per tant, avui tindrem el Leo, tindrem la Bruna i també amb el Gerard doncs actualitzarem com queda el Sant Feliu, que aquesta setmana no va poder competir, però almenys sabrem com li queda el calendari.
Tot això, Ton, i en el cas concret de la Bruna, tot això a perill de fer-nos grans de cop quan la veiguem, eh? Perquè ara ja poder fa bastant que no actualitzem, diguem-ne, com li va amb el tennis, i jo recordo aquelles primeres entrevistes aquí amb la Bruna, que era xica com qui més,
sí.
I pot ser que ens fem grans de cop, quan la veiem entrar al jitsi.
Per fer-nos grans de cop, us enviaré la foto pel grup i que algú la pengi a les xarxes, home, que així ens veiem com ens hem anat fent, anava a dir vells no, ens hem anat fent grans. Va, canvi de sintonia i comencem a parlar amb el Leo Martínez. I 12 minuts del vespre d'aquest tu jugues de l'1 de febrer, aquest febrer que diu que és febrer, li diuen geomètric, em sembla, o rectangular, no sé com li diuen, que és un febrer quadrat, això que cada dilluns, els que tenim una mica així de temes d'ordre, que els dilluns siguin el dia 1 i que dia 1, 7, 14, 21 ens va de conya. Bé, doncs com deia el Raül, l'altre dia ens passava un vídeo del Leo, em sembla que era a prop de la bassa del Corema, amb el monocicle, i vam dir, hòstia, això hem de saber com funciona, perquè, vaja, fa temps que hi va al darrere. Leo, bona nit!
Hola, bona nit, bona nit.
Com estàs?
Perfecte, mira, ja hem arribat per Sant Feliu, perquè jo tinc la mala sort de treballar fora del poble, i bueno, doncs ara ja torno de Manresa i ja estic per casa.
Hosti, Déu-n'hi-do. Escolta'm, aviam, com ho fem, això? Perquè monocicle, com aviam, per la gent que no sap de què estem parlant, perquè segur que també hi ha molta gent que no sap de què estem parlant, aviam, quan es van inventar la roda, les coses, la gent anava sobre la roda, però anava sobre vàries, no només una, diguéssim, no? Suposo que... Explica'ns una mica com arribes al tema del monocicle.
Bueno, el tema del monocicle, a mi sempre m'ha agradat anar amb moto, m'ha agradat anar amb bicicleta, m'ha agradat anar amb vehicles, no? M'ha agradat anar per la muntanya, m'ha agradat esquiar, no? És una cosa que sempre he fet de molt jove, anar a esquiar a pistes a la neu per la muntanya. I bé, va arribar un moment que vaig començar a veure gent que es desplaçava amb monocicle per Barcelona, vull dir que una única roda elèctrica, i que el que feia era circular i no feia servir les mans per res, vull dir que únicament amb el seu moviment, no? I una mica vaig començar a investigar aquest tema, això devia ser l'any 2016, i em vaig adonar que, bueno, doncs que la tecnologia, vull dir que és un estri o és un vehicle altament tecnològic, perquè el que té és que té un motor elèctric que es comanda mitjançant giroscopis, és a dir, que hi ha uns giroscopis dintre d'aquesta roda, que és una cosa petiteta que portes als peus i que pesa entre 12 i 25 quilos, depèn del model, i el que tu fas és que si tu et puges a sobre i nota que tu vas endavant, que el pes va endavant, és a dir, que en els peus, en els pedals, nota que el pes va endavant, aquella roda el que fa és que dona energia per tornar-se a posar recta. Si nota el pes que va enrere, doncs el que fa és que frena per equilibrar-la, vull dir que sempre intenta estar equilibrada, perpendicular al terra, no? I bé, i em va donar per anar a veure un amic meu que tenia una botiga d'aquests estris i li vaig dir, escolta, deixa'm un, no? I vaig començar amb un monocicle de 14 pulgades, una roda petiteta per aprendre, i vaig començar a córrer doncs, cap al Parc Usar, agafant-me a les baranes del Parc Usar i anar-me donant bufetades pel terra, no? Perquè això al principi és una mica complex, eh? És com quan tu comences a anar en bicicleta sense les dues rodetes o tens el pare o un amic que t'aguanti, que t'agafi pel coll i que t'ajudi a fer l'equilibri, o si no et costa aprendre.
Perquè
no?
tu, Leo, abans havies anat mai amb monocicle manual, no sé com dir-ho, sense motor?
No havia anat mai, no havia anat mai, i jo fins i tot en bicicleta, que surto bastant en bicicleta, sóc incapaç d'aixecar una roda i anar només amb una roda, vull dir que és una cosa difícil, no? Però bueno, mira, se'm va posar en el cap el tema aquest d'anar amb una sola roda per les sensacions que creia que em podia donar, i vaig començar-ho a provar, i a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs vaig començar amb el de 14, em vaig donar uns quants cops anant a lo que era el Parc Cusar. Ja després, quan ja vaig començar a dominar el tema d'anar a sobre, vaig veure que aquell estri, doncs, tenia poca autonomia i corria poc, i el que vaig agafar va ser passar a un de 16 pulgades, no? I aquest de 16 pulgades, doncs, vaig disfrutar bastant, malgrat la roda era primeta, era una roda prima, i vaig començar-me a donar compte que a mi el que m'agradava era anar per camins de sorra. Era anar per camins de sorra, per Sant Feliu, i bueno, pues, anar al Paré, o anar a Sant Sebastià, o anar a Sant Sadurní. I amb aquella roda petita, pues, bueno, pues, tenia dificultats perquè era molt prima i quan havia fang, pues, bueno, relliscava. I després ja vaig passar a una de 18 pulgades i fins que ara tinc una de 19, que amb aquesta pues, ja li vaig canviar la roda, li vaig posar una roda de tacos de moto, vull dir que és una roda de tacos com una moto de trial, i amb això pues, bueno, pues, vaig per aquí, per les muntanyes de Sant Feliu i de l'Empordà, perquè també l'estiu, quan vaig a l'Empordà també l'agafo i dono voltes per allà, no?
Aleix, tu has estat mirant una mica, perquè li hem demanat al Leo que ens passéssim una mica d'informació abans, perquè clar, nosaltres tenim l'imatge del Leo anant amb un monocicle, però això hi ha tot una moguda darrere d'això, no?
Home, jo el primer que vaig fer quan ens van passar el primer link de l'Instagram va ser començar a mirar-me tots els vídeos. El vaig veure travessant totes les escales d'allà a vora casa meva, la rectoria, escales avall, allò que fèiem quan érem petits i baixàvem en bici, però és que clar, jo vaig al·lucinar que ho fes amb el monocicle i no ho baixés de cap. Perquè és certament complicat, perquè a més fa revolts amb molta complicació. I sí que, abans de parlar una miqueta de tot l'entorn, sí que volia preguntar-li, perquè a mi em sembla que és una cosa molt complicada i incòmoda. Com mantens l'equilibri allà dalt sense allò que dius, ostres, que no puc ni seure?
Bueno, pensa que una vegada el saps fer anar, que aviam, que el saps fer anar, jo t'ensenyo en un matí, en un matí t'aguantes allà a sobre. Vull dir, si tens algú que t'ajuda, és ràpid d'aprendre. És una sensació molt semblant a esquiar o surfejar. És a dir, que si tu vas a la muntanya a esquiar, doncs, bueno, doncs et pares tot el dematí agafant remuntadors, pujant a dalt de la muntanya i baixant a la muntanya dret a sobre dels esquís o de la taula de surf. Vull dir que et canses, perquè realment et canses, però a mesura que vas aprenent i vas aguantant l'equilibri, els moviments que fas ja són més els correctes i realment doncs, pots fer quilòmetres cansant-te depenent del que li exigessis a el que és la cursa, no? O l'excursió. Jo ara recordo que el primer dia que vaig anar a Sant Sadurní, acompanyava a bicicletes, i ostres, arribar a Sant Sadurní pujant per Sant Julià per camins de sorra i després baixar per sobre Grau i després agafar la carretera, quan vaig arribar a Gallifa vaig dir, ostres, para't un moment que tinc que descansar els genolls, vull dir que és impossible aguantar-me aquí a sobre i seguir amb aquest ritme, no? Però a mida que vas agafant-li confiança i vas agafant-li la manera de fer, doncs realment pots fer excursions de 60-80 quilòmetres perfectament a sobre de la roda sense cansar-te. Sí, sí.
O sigui, no vas fent petites parades per anar recuperant allò una miqueta el to? Pots fer una tirada llarga amb això?
Sí, sí, vull dir que amb això et poses a sobre i fas el rato que vulguis. Vull dir que pots fer 20 quilòmetres de talla a sobre. Aviam, si el que fas és carretera, si fas asfalt, com a mitjà de transport urbà, és una cosa que no et canses gens. Vull dir, pensa que en el 2016, jo vaig començar el 2016, el 2017, a Barcelona fan cada any una cursa que el que miren és quin és el mitjà de transport més eficient per anar per Barcelona, per transportar-te, no? I me'n recordo que en el 2017 competia amb el monocicle, amb bicicletes, amb cotxes, amb motos, i, ostres, tenia un ciclista que ens anàvem trobant i anàvem competint, aviam qui arribava abans, i quan vam arribar, jo vaig arribar doncs, 5 minuts abans que ell, i ell quan va arribar darrere va arribar tot suat i vermell. I jo realment doncs, bueno, doncs, no em vaig cansar gens. Vull dir que realment és un mitjà de transport molt ecològic, molt rendible, els costos són superbaixos. Vull dir que no fa emissions de CO2 i realment el cost de transport el tenen quantificat. I front a un cotxe que per fer 10 quilòmetres et costa uns 7-8 euros, anar amb una roda et costa no arriba ni als 50 cèntims. Vull dir que carai, és un mitjà de transport del futur, eh? Del futur.
I a nivell d'autonomia ens comentaves que pots fer 60, 70, 80 quilòmetres sense cap problema?
Sí, sí, vull dir que cada vegada les bateries que porten són més eficients, són amb més càrrega de bateria, i jo actualment la que tinc et pot fer entre 80 i 100 quilòmetres. L'anterior que tenia, vaig tindre una que et feia 25-30, i em vaig quedar un parell de vegades sense bateria, i clar, quan et quedes sense bateria, que fas pana, tens que trucar algú que et vingui a recollir, perquè allò no arranca, la càrrega triga una hora a encarregar-se, no és com un dipòsit de benzina que carregues benzina i ja pot sortir. És una de les problemàtiques que tenen els vehicles elèctrics, no? Que necessiten un rato per carregar. I aquesta que em vaig comprar allà anava dirigida a poder fer voltes de 80-100 quilòmetres i que no em quedés tirat, no? Que no em quedés tirat.
Escolta, i la part diguéssim, esportiva de competició, perquè no tenia ni idea de si hi havia competició d'això, eh? I se m'ha ocorregut posar monocicle i competició a Google. I,
sí.
Aleix, Gerard, la sorpresa ha sigut que hi ha, evidentment, surten la gent que fa circ, perquè els monocicles, al final,
sí,
eren coneguts pel tema del circ. El més normal que serien carreres de monocicle, hòstia, és que estic veient partits d'hoquei amb monocicle. I gent fent el que seria muntanya, no?, amb monocicle. Leo, has fet alguna cosa així més de competició, a part de la cursa aquesta que ens comentaves, sí, de Barcelona?
Sí, ara en el 2020, a finals de 2020, hi ha una associació a Barcelona que hem començat tots amb això del monocicle i ja estem fent proves per començar a fer campionats. Començar a fer campionats de lo que és velocitat, de lo que és off-road, vull dir que sí que s'està començant a treballar per poder-ho fer. La pandèmia ens ha tallat una mica, el desenvolupament, però sí, és una cosa que es posarà en marxa quan es pugui començar a sortir del confinament. Vull dir, realment, cada vegada està agafant més adeptes, no?
I tu que has fet moto, has fet bici, has fet esquí, tot plegat, les sensacions a nivell, per exemple, de el que se't diu la mala llet, no?, d'aquest bitxo, quan l'apretes, o sigui, l'adrenalina hi és?
Bueno, mira, jo vaig començar a sortir amb sol, després vaig començar a sortir amb els ciclistes, vull dir que jo surto a fer bicicleta de muntanya amb ciclistes i els podia acompanyar. Ara ja arriba un moment que ja no puc anar amb ells perquè la velocitat que tens és molt superior a un ciclista. Si tu penses que amb aquests aparells et pots posar a 50-60 per hora i que tu pots pujar, pues, de les Elies, la pujada la pots fer a 35-40. A 35-40 hora pujant, no? Vull dir que realment va ràpid. Si poguessis anar amb algun altre vehicle, tindries que anar amb una moto. Vull dir, tindries que anar amb una moto. Encara recordo, tornant un dia del parer, que vaig trobar uns quants trialeros i, bueno, em vaig enganxar amb ells i els anava seguint, en els trialeros. Vull dir que, aviam, pots posar en la velocitat normal, pots estar anant a 25-30, vas perfectament per camins de sorra. Sí que tens més complexitat quan agafes el que són trialeres, no? Quan són trialeres, però realment jo a poc a poc, les trialeres, si no és que hi ha molts graons, també te'ls fas. I el que tu dius de l'adrenalina, el que té és que amb molta menys velocitat, tens una descàrrega d'adrenalina semblant a el que pots anar amb la bicicleta fent un descens. Vull dir que jo sóc dels que m'agrada anar molt ràpid i tindre emocions fortes i, clar, realment baixar les escales, no?, d'aquí, de qualsevol grup d'escales de Sant Feliu i saltar un graó, que amb una bicicleta ho fas com res, amb això ho estàs fent a una velocitat més lenta i les sensacions són bestials.
Perquè, clar, ens comentaves, no?, que aquestes velocitats, però tu tens alguna manera de regular, poder frenar? Com ho fas? Com gestiones aquesta velocitat que agafes amb el...
El monocicle, el que té és que tu et poses a sobre i estàs dret. Si et tires endavant, contra més endavant et tires, el monocicle, com nota que el pes cau endavant i que es desequilibra, ell el que li dona és potència per intentar posar-se recte. Clar, contra més et tires endavant, més acceleració tens. I quan vas ràpid, si vols frenar, tens que tirar-te enrere i tirar enrere el pes del cos. I a mesura que vas tirant el pes del cos enrere, et frena. No et frena i et derrapa com una bicicleta o una moto que claves al pneumàtic. Però sí que, i a poc a poc, notes que et frena i que et pares, no?
Però,
clar, a les pujades, quan tens una pujada ràpida, doncs tens que tirar-te molt endavant, tens que posar el pes molt endavant en els peus, que sembla que et caiguis endavant, i coordinar que la roda t'empenyi endavant, doncs, per no caure, no?
Vale, però perquè ens entenguem, diguem-ne que és un... realment el motor frena o és, una, és un deixar d'accelerar? Saps què vull dir-te?
No, frena, frena.
Realment tens, frena. Tens, o sigui, d'alguna manera, fent el símil amb els cotxes elèctrics, no? Realment que estàs recuperant energia perquè estàs fent servir el fre motor. En
sí,
aquest
sí,
moment,
sí,
eh?
Sí,
vale. Okay, okay.
Sí, és així, és així. Tu pots anar... No és tan immediat com una moto, no?
Sí,
com
sí,
una
sí,
moto,
sí, sí, estem d'acord.
O sigui que té aquesta sensació d'accelerar endavant o de traccionar o de frenar. O de frenar. Sí, sí, té les dues sensacions.
El cas que si només era, diguem-ne, deixar d'accelerar, no acaba de ser gaire òptim això, diguem-ne. Vull dir...
No, clar, sempre tens que estar regulant la teva posició a sobre, sempre regulant, si vols mantindre la velocitat, doncs tens que ser capaç d'aguantar el pes al mig, no? Vull dir que... I el divertit, que jo el que m'agrada és doncs, anar ràpid i trobar algun saltet, alguna pedra doncs, per poder botar i que surti corrent, que surtis volant. No? Això és el que últimament m'està agradant.
I agradant més, jo et anava a dir, a banda del tema off-road, diguem-ne, sí. tu el fas servir en el dia a dia com a mitjà de transport personal o no? O és massa gros poder?
No. Jo realment, quan baixo a Barcelona, m'emporto la roda dintre del cotxe, deixo el cotxe aparcat en un pàrquing i em bellugo amb la roda.
Clar, perquè és que jo recordo quan la vas començar a tenir, la vas estrenar, que era com un... Vull dir, no hi havia ni tant boom de patinets elèctrics per Barcelona, ni tant boom, que jo crec que és, bueno, si és boom o... Realment hi ha bastanta gent que fa servir monocicles elèctrics per moure's per ciutat, sobretot per Barcelona, no? Però clar, sempre per ciutat o sempre per una mobilitat urbana, no? Molt poc off-road, no, diguem-ne, i ens dic, ara no sé si poder, clar, tu per anar per Barcelona deu ser com, bueno, el més fàcil del món, no? Després de fer totes aquestes virgueries fins a les Elies.
Al principi el que et passa és que quan arribes a un semàfor que està en vermell, doncs, bueno, tens que parar-te, no? I dius, ostres, tens que parar i baixar un peu, i després es posa verd i tens que tornar a posar el peu i no tens res per agafar-te, i això sembla que sigui molt complicat. Però una vegada ja ho saps fer anar, això no té res de complicat i té l'avantatge de que vas amb les mans lliures. Vull dir, així com els patinets, la roda és molt petita. Si troba un sotrac, es queda clavada i es donen moltes bufetades als patinets. Les rodes aquestes de monocicle, quan són més altes, són més grans, passen millor el que són els sotracs i pots portar les mans lliures. Clar, portar les mans lliures, doncs, bueno, a vegades vas aquí a comprar un pastís i vas a la pastisseria i et diuen, ostres, no, com t'ho emportes? I dius, bueno, doncs a la mà, no passa res. Vull dir, amb una mà pots portar una bossa, amb l'altra portes una altra bossa.
Clar.
No hi ha problema.
Has vist realment un augment en l'ús d'aquests aparells, sobretot per ciutat, o no?
Allà, en ciutat cada vegada n'hi ha més, no amb la comparativa de lo que és un patinet, perquè això té un aprenentatge.
No, clar.
Un aprenentatge i tens que aprendre, i a vegades la gent no té ganes d'aprendre a fer coses noves, no? Però realment, un cop ho agafes, la gent que té un monocicle no torna mai més al patinet, i un que va en patinet i s'atreveix a provar-ho i veu que funciona, deixa el patinet, perquè les prestacions són molt més bones a l'hora de transportar-lo, de carregar-lo, d'entrar-lo al cotxe. Vull dir que és molt més fàcil.
Leo, la gent que et vulgui seguir, on et pot trobar? Perquè, clar, evidentment, l'espectacular és veure-ho, això. A més a més, suposo per enganxar la gent, no? Perquè ho estava pensant i els hi volia dir els del programa, eh? Una de les primeres coses que hem de fer és dir-li al Leo, quan pugui venir a la ràdio tranquil·lament, és que vingui al monocicle i que ho pugueu... O ho puguem provar, perquè ha de ser xulo de provar. No sé, com ho veieu? L'Àlex fa cara de susto. Àlex, mira, bona nit.
Bona nit, què tal?
Com ho veus?
Bé, no. A més, el Leo i jo l'he anat veient per Instagram les acrobàcies amb la roda i realment és espectacular, no? A vegades, ostres, veus que passa per camins que realment penses, ostres, hi ha un grau de dificultat molt gran, no? Perquè no és el mateix anar per asfalt que anar per segons quins llocs, no? No ho sé, jo... A mi se'm faria complicat, eh? A vegades quan el veig per Instagram penso, si pujo aquí sobre no aguantaré més de 3 segons, saps? Perquè penso que, ostres, s'ha de mantenir un bon equilibri, no?
Bueno, però si tu saps anar en bicicleta, suposo, saps anar en bicicleta, no? Tothom sap anar en bicicleta, vull dir que al final... És una cosa molt semblant que anar en bicicleta. Vull dir que la problemàtica d'aguantar-te amb una bici quan no en saps et fa molta por. Però una vegada surts i tens aquell moment màgic que comences a anar sol, que ningú t'aguanta, que no portes rodetes, i dius, ostres, estic jo sol aquí desplaçant-me. No? Vull dir que és un tema molt agradable. Amb el tema de les rodes, el mateix. Vull dir que l'aprenentatge és començar amb algú que t'aguanti, que t'ajudi amb la mà a que notis com tens que fer l'equilibri i a mida d'anar fent quilòmetres, doncs, bueno, doncs això s'agafa de seguida. Tu pensa que la meva filla, aviam, la meva filla i el meu fill, que han, anat han jugat a hockey, bueno, que tenen molt equilibri, escolta, van millor que jo, vull dir, que agafen la roda, van més ràpids que jo i el meu fill es puja més esgraons que jo i baixa més salts que jo, vull dir que realment és una cosa senzilla, és una cosa senzilla si ho practiques dos o tres vegades. Fins i tot avui l'he enviat un enllaç en el Toni, no, d'alguna empresa allà que es dedica a fer això, d'ensenyar a anar amb rodes, no? Perquè hi ha unes rodes inicials que són de roda de 14, però que són dues rodes. En lloc de portar només una, porten una al costat de l'altra. De forma que és més ample, i així el tema de l'equilibri lateral el té més resolt i de seguida agafes l'equilibri d'anar endavant i enrere, no? I és una cosa que hi ha empreses que es dediquen a fer això i que van, doncs, a les festes majors i que ensenyen a la gent perquè ho facin anar, no? Perquè ho facin anar.
Exacte. T'anava a dir això perquè pensava, això és la típica cosa que a Sant Feliu hem tingut, i em sembla que era quan l'Àlex era regidor, demostracions de cotxes teledirigits, si no recordo
sí,
malament.
Sí, 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 de cotxes teledirigits, sí, sí.
Amb el Serra Tacó.
Correcte.
Amb el Valder. I altres coses, al final són coses que són interessants i al final acabes despertant el coquet a la gent, i si la gent ja està molt amb el tema dels patinets, doncs imagina't amb el tema dels monocicles, que jo trobo que ha de ser divertidíssim.
Sobretot, Ton, perquè és un mitjà de transport que és molt desconegut, no?, pel públic en general. Llavors estic amb tu, no?, que el fet de quan el veus i pots veure alguna demostració i pots veure algú desplaçant-se, doncs, amb aquella facilitat, realment és algo xulo de veure.
I tant. Leo, escolta, moltíssimes gràcies per
veure-nos. Les classes que vulgueu, vull dir, jo, quan vulgueu, jo tinc un parell a casa i ensenyar m'agrada, aviam si agafo algú que s'anima i em segueix, i em segueix.
Pues escolta, un dissabte al matí quedem per esmorzar i havent esmorzat ho provem. En lloc que sigui pla, Sant Feliu costarà, però anem al centre cívic o alguna cosa d'aquestes, però ni que sigui per provar-ho. Leo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Trobo que és super interessant. L'Instagram és Leo Cycletron. Veig que tens la sudadera, amb una sudadera xulíssima que porta el Leo per fer-ne propaganda. Gràcies, Leo. Cuida't molt.
Molt bé. Vinga,
que vagi molt bé. Bona nit.
Gràcies.
Bona nit. Adéu. Bona nit.
Interessant, eh? És un tema d'aquests que hosti, que vaja. No sé, al principi, quan la imatge associada al monocicle sempre ha sigut al circ, oi? Que sempre ho feien al circ.
Sí, però realment són coses... A mi m'agrada molt provar aquestes coses, vull dir, aquestes coses noves, a mi m'agrada, vull dir, que si tens l'opció de poder-hi pujar, sempre és xulo, encara que al principi, doncs, algun cop de cul fa segur, no? Perquè és això, no? Però són coses molt divertides de provar i arriscar-te una mica per iniciar-te amb aquests temes, no?
I que aquí a Sant Feliu és més complicat perquè hi ha els perfils que hi ha i tal, però que realment és una cosa que per Barcelona i l'àrea metropolitana està molt més extensa del que creiem els que no hi anem cada dia, a Barcelona, realment.
Bé, doncs, interessant per provar-ho. Jo, quan el Leon estava parlant, he pensat aquestes de les entrevistes que el Pau li despertarà alguna cosa, perquè aquestes coses elèctriques i això, el Pau li...
Bueno, jo ja tinc el cotxe elèctric, ara passar un monocicle elèctric és, no sé si...
De les 4 a la 1 podries de passar primer per la...
Per les dues, no? Per les dues.
Podries moure't per Sant Feliu així, Pau.
Per les dues.
Fer la progressió.
Anar restant rodes mica en mica.
Això. Molt bé, doncs repassat això, abans de parlar amb la Bruna, que ja ens espera, Gerard, comentàvem al principi del programa que, bueno, no, de fet no ho hem comentat, avui hi hauria d'haver hagut crònica i Lliga Tu Jugues del Sant Feliu, perquè havia de jugar aquesta setmana, però el partit s'ha hagut d'ajornar, Gerard.
Sí, i quin partit, perquè teníem el Sant Feliu-Barça, que s'ha hagut de plaçar per un positiu que es va donar a l'Alcobendas, a partit que havia jugat el Sant Feliu la setmana anterior, llavors han hagut d'estar... Aquest partit s'ha hagut de plaçar i res més. El pròxim partit ja seria la setmana que ve contra l'Arenys. Recordem que el Sant Feliu no ha deixat d'entrenar perquè, com que no es considera contacte estret, el club pot seguir entrenant, però tampoc s'ha notificat que des del Sant Feliu hi hagués hagut cap cas que s'hagués donat a través d'aquest partit ni res.
Fan coses estranyes, perquè et suspenen el fet de poder jugar un partit perquè has estat en contacte, però en canvi pots seguir entrenant, pots seguir tenint contacte amb altra gent. no ho sé, eh? Vull dir, és una cosa d'aquelles que una mica surrealistes tot plegat, eh?
Potser seria més fàcil fer unes proves PCR a tots els jugadors post el partit.
I llavors estic d'acord que els deixis entrenar, no? Però d'entrada, si no els hi fas cap prova...
Jo crec que és un tema de responsabilitat, no? Al final, de repente, entenc que la responsabilitat del partit o de la Lliga és de la federació, la responsabilitat de l'entrenament deu ser del club... responsabilitat individual al final de mèdica de cadascú és teva, no?
Però diria que no és ben bé així. Jo diria que és més que és a dir, neix a nivell comunitari de la Generalitat que considera aquest tipus de contacte com a contacte estret, llavors no es fan les proves ni es fa cap tipus d'estudi ni res.
Però clar, qui suspèn el partit és la federació.
Clar, exacte, dir que qui suspèn el partit no és la Generalitat, és
però
la federació.
Però de fet és el protocol que es va marcar per la federació, però la Generalitat és qui no fa les PCRs, m'entens?
Ja, però em refereixo que en aquest cas que estem parlant d'una categoria que no han parat perquè se'ls ha considerat esport nacional i per tant sota l'empara de la Federació Espanyola, doncs el més normal seria que en aquest cas, i ho veig així, és que hauria de ser la federació qui hauria de prohibir o no prohibir si poden entrenar o no poden entrenar, i en aquest cas estic amb el que diu l'Aleix, doncs fer uns PCRs, unes proves d'antígens, i llavors marxando, si tothom està correcte i bé, pues que puguin seguir entrenant i puguin seguir tenint el contacte.
I evitar,
no?,
també una miqueta l'acumulació de dates a final de temporada, perquè si ho vas atreçant tot d'aquesta manera, al final el que trobaràs és que hi ha molts partits que no s'han pogut jugar i com es quedaran competicions a mitges.
Clar, això per una altra banda, però vull dir que la mesura em sembla com absurda, no? El de suspendre només el partit i res més una mesura com, això, la federació renta les mans i diuen, pues ja està, no? Però vull dir que no té cap mena de coherència global, no?, amb tota l'operativa.
La frase és aquesta, Àlex.
Són d'aquestes incongruències, no?, que s'acaben donant una mica.
La federació, show must go on, però jo, oita, rento les mans i si de cas, que s'emmerdin uns altres. Però bueno, escolta, Gerard, doncs aquesta setmana no hi ha partit o sí hi ha partit?
Sí que hi ha partit.
Per la gent que ho tingui clar.
Sí que hi ha partit. Hi ha el partit de l'Arenys, que era una partida aplaçada. Tècnicament aquesta setmana ni la que ve no hi haurien d'haver-hi partits, però perquè hi havia un període de pausa. Però aquesta setmana es recupera el partit de l'Arenys, que ja s'havia ajornat fa dues setmanes per al positiu amb l'Alcoi, i de moment la setmana següent no hi ha nova data. Sí que sabem que el següent partit a casa és el dia 20 de febrer contra el Ribas.
L'Arenys és un dels candidats al títol, no? Ens vas comentar a principi de temporada, un dels equips forts, per tant el Sant Feliu pot ser que tingui un partit molt complicat. No?
Molt complicat, i a la pista de l'Arenys encara més, sabem que és una pista molt difícil. Amb una terra que si no estàs acostumat a patinar ja amb unes valles que rebota molt i es complica moltíssim les jugades, i el Terenys, que és un expert en jugar en aquella pista, ho tindrà molt més fàcil que l'habitual.
Però jo també vull afegir una cosa aquí. Una de les coses bones és que no hi ha públic. Perquè
també,
anar a Arenys...
També.
El públic d'Arenys juga i molt.
De fet, el Arenys tenen un senyor que es passeja per aquella passarel·la que hi ha just a sobre de la pista, que jo crec que ja deu ser contractat, vull dir, deu estar a sou de l'Arenys, i es passa tot el partit, passarel·la amunt, passarel·la avall, anar seguint el ritme de l'àrbit, vull dir, enganxat. Si l'àrbit va amunt, ell va amunt. Va avall, ell va avall. No es pot dir per ràdio el tipus d'improperis que desprèn per aquella boca. Vull dir que...
No, perquè ens tancarien el xiringuito.
En tot cas, comentar que farem com la setmana passada, vale? El partit ja està disponible a Lleida i Jugues per apostar, i si hi hagués alguna incidència, doncs...
Si el líder, el Joan Moreno, no decideix suspendre o fer alguna artimanya perquè no es pugui apostar, perquè porta dues o tres setmanes que jo crec que és el Joan Moreno líder el que està boicotejant el que no es pugui apostar per mantenir el liderat i que la resta de gent no faci punts. Crec clarament que és això, aquesta teoria cada setmana que passa es va confirmant.
Pot ser.
Per tant, ahí lo dejo.
Bé, una última cosa, si em deixes comentar, Ton, el Sant Feliu ara mateix ha perdut una posició i és vuitè perquè l'ha passat l'Espanyol amb un punt més.
Nada menos.
Però que no va perdre l'Espanyol aquesta setmana? No t'ho sé. L'Espanyol ha perdut aquesta setmana.
Sí, bueno, el primer equip de l'Espanyol, no? També està segona.
Bueno, va, escolta, que tenim la Bruna, que se'ns quedarà florida, pobreta, que la tenim assentada aquí. Fem 30 segons de música i agafem la raqueta.
Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat. The princess in her flower bed
pulled the jungle underground. 20 minuts perquè siguin les 9 del vespre. Abans ho comentàvem, veiem una foto de la Bruna fa 5 anys, ara l'estem veient. S'ha fet gran, també, eh? Estem... Nosaltres la veiem avui, vosaltres no la veieu des de casa. Però bé, ens venia de gust a entrevistar-la després de... Crec que devia ser la primera vegada que la vam entrevistar fa 5 anys. Era molt jove quan va venir, eh? Estic veient que ara té 15 anys. Devia tenir 10 anys quan va venir a la ràdio. Ja apuntava a maneres i avui volem que ens actualitzi com està anant la seva aventura tenística. Bruna, bona nit!
Bona nit.
Com estàs?
Bé, molt bé, aquí.
Sí? Àlex, Aleix, Gerard, vosaltres, cap dels tres estava... O sigui, amb el Gerard potser sí, quan va venir a l'última entrevista, estaves amb nosaltres ja, Gerard, o no?
No, jo diria que no.
No estaves amb nosaltres. Bé, la Bruna apunta maneres des de fa... la tenim jugant al Club de Polo de Barcelona i amb la Federació Catalana de Tenis. Bruna, com t'està anant? Com has viscut aquests mesos tan estranys de tot plegat?
Bueno, al principi, confinats, era dur entrenar a casa, però quan vam sortir, els entrenaments, molt bé, molt millor, perquè no vam parar. No vam parar,
escolta'm,
però les competicions sí.
Comentaves, entrant a casa, això ja m'agrada, perquè aquí és quan comencem a descobrir coses. L'altre dia sentia una entrevista a RAC1 amb una jove tenista, m'ajudaràs a dir el nom, un noi que és de Madrid, però que està entrenant a Barcelona, que va passar la prèvia de l'Open d'Austràlia. Et sona el nom? 17 anys?
Pablo Carreño.
Pot ser que sigui l'Edu Carreño, sí, perquè s'ha classificat per primera vegada per un gran slam, que explicava que és d'aquests que l'han hagut de confinar a Austràlia perquè anava amb l'avió, que van sortir positiu no sé quantos, i que entrenava a l'habitació de l'hotel. I vaig pensar, bueno, farà gimnàs a l'habitació de l'hotel. I el tio no, Àlex, diu que agafava la raqueta i que picava contra un matalàs, que va demanar un matalàs extra i que jugava contra el matalàs. Jo, són aquestes coses que a vegades m'al·lucinen.
Home, Déu-n'hi-do. Al final la gent fa el que pot i està clar que en aquests temps de Covid, pues, al final no queda un altre, no? No obstant, Bruna, tu ara ja tornes a entrenar de forma normal, oi, deies?
Sí.
I
ja estem entrenant de forma normal.
Explica'ns una mica quin és el teu dia a dia a nivell d'entrenaments, perquè la Bruna, doncs, com deia el Ton, amb 15 anys, està doncs entrenant a un nivell ja doncs important i per tant el nivell d'exigència dels entrenaments imagino que deu ser alt, no? Quin és el teu dia, Bruna, amb el tema dels entrenaments de tennis?
Pues entreno 6 dies a la setmana i entre setmana quan acabo el cole, pues vaig al club i entrenem primer 2 hores de tennis i una de físic.
6 dies a la setmana, he sentit que deies, eh?
Sí.
3 hores cada dia.
Mare meva.
Jo ja... Menys dissabtes, que fem una mica menys, però...
Mare sí, meva, o sigui, normalment. Et deixen reposar una mica el diumenge i bueno, i ara perquè no deuen haver-hi partits i és l'únic dia que deus tenir per descansar. És molt dur, Bruna? A vegades penses, ostres, cada dia n'entreno totes aquestes hores? O la passió pel tennis i el fet que t'agradi tant aquest esport doncs ho fa tot plegat més lleuger?
No, a mi m'agrada, no. Així no m'avorreixo. I...
Escolta'm, entenc per això doncs, que si entrenes al polo, estudies a Barcelona ara mateix.
Sí, estudio al Joaquim Blume, que és bueno, un col·legi per esportistes. I estic molt bé allà.
I escolta, i t'adapten... Sí, un moment, Aleix. I t'adapten... T'adapten a les assignatures o com funciona? Perquè fas una ESO normal o és una ESO adaptada?
No, és normal. O sigui, el que canvia és que les classes són de 45 minuts i pues, el que no podem fer classe normalment ho fem a casa, però és normal, fem les mateixes assignatures.
Aleix?
Sí, jo anava una mica amb la mateixa línia, perquè a mi m'interessa moltíssim saber com ho podeu fer amb tant de sobreesforç com teniu pels entrenaments per poder compaginar tot el que és els estudis, els entrenaments, competicions, i a més, no sé, us deixen algun segon de la vida per poder fer algunes altres coses o esteu sempre 100% centrats en això?
Bueno, no, ens deixen temps, però al col·le el que ens adapten majoritàriament són els horaris són fantàstics, però tenim temps. Poc, però tenim.
Bruna, clar, quan un està entrenant doncs, a aquest nivell, quan un ja, bé, tu ja comences, ja tens una edat i, per tant, tot aquest sacrifici que estàs fent, imagino que el dia de demà la teva il·lusió és ser tenista?
Sí.
Aquest és el teu objectiu principal, no?
Sí.
I ara mateix, si t'haguessis de reflexar amb alguna tenista, amb qui et reflexaries? Qui és la jugadora que dius, ostres, pues mira, la Simona Alep o la Muguruza, o qui és la tenista que dius, ostres, aquesta és amb qui m'agradaria ser?
De noies, la Simona Halep, i de nois, el Rafa Nadal.
El Rafa Nadal...
Gold standards, encara.
El Rafa Nadal, he vist per aquí, per alguna banda, que havies arribat a anar a l'acadèmia del Rafa Nadal, o m'ho ha semblat per mi...
Sí.
Sí, eh?
Vaig anar al Godó i em va tocar en un sorteig una setmana allà, a l'estiu, i pues, vaig tenir sort.
I què? Guai, no? Perquè bueno, tothom explica que l'acadèmia de Nadal a Mallorca és una autèntica passada, superben preparada i, bueno, a tope de tot. Vull dir que devia ser una experiència brutal, no?
Sí, em va encantar. Les instal·lacions i els entrenaments em van agradar molt.
I Bruna, perdona, digue.
Sí, dic la diferència com... Seria una acadèmia així com Rafa Nadal o això, amb el que vosaltres feu, canvia molt de com entrenen la gent allà, de si ho tenen tot molt més adaptat o fan moltes més hores de tennis o menys. Com va ser aquesta experiència diferent amb tu?
Crec que ho tenen molt més adaptat amb els estudis i crec que fan més hores d'entrenaments i sobretot de tennis.
Més hores de 3 al dia, diguem-ne, eh? Ja està bé, això. Mare de Déu. Digues tant.
No, anava a dir, a nivell esportiu, entenc que ara no esteu competint, Bruna?
Sí, competint.
Esteu competint, eh? Esteu competint. I com t'està anant? Com estàs contenta de la classificació? Ens dius que vols dedicar-te a... Vull dir que si la progressió que estàs tenint és... et satisfà, perquè jo recordo que tu eres molt exigent amb tu mateixa i recordo que això ho havíem parlat algun dia amb la teva mare, que deia, hosti, és que és tossuda, i és molt exigent amb ella mateixa. Com t'està anant?
Sí, soc tossuda, sí. Bé, bé, però el que estan retrasant les úniques competicions són les de Catalunya i Espanya, i per equips també, i penso que... El que compta més, aquests tornejos. De moment no els estem fent, però en els altres tornejos bé.
Perquè, Bruna, jo que el tennis no el controlo gaire, sóc més de futbol i això, i per tant m'ho tindràs que explicar. Quan dius que jugues tornejos, jugues habitualment per tot Espanya? Quina categoria estàs? Posa'm una mica al dia d'on te't mous.
Estic a la categoria de cadet de segon any. L'any que ve estaré a júnior. I normalment jugo per Catalunya i alguns per Espanya. Ara per Espanya no tants, no podem, però normalment per Catalunya.
I què són tornejos que duren uns dies o com funciona això? O vas acumulant punts o com va?
És depèn del torneig. Pot durar una setmana i si vas guanyant jugues cada dia o es pot només... jugues els caps de setmana i poden durar un mes o un i mig, depèn del torneig. I si guanyes un torneig, en la meva categoria et poden donar uns 40 punts, però, per exemple, a l'absolut, que és la categoria més alta, et poden donar 100.
Carai. Carai. I escolta'm una cosa, amb aquests tornejos jo és un tema que sempre em pregunto, no? Que amb el tennis hi ha una part molt important que és la part física, però també hi ha una part mental, no? Suposo que has d'estar molt, molt concentrat, suposo que a vegades, i abans parlàvem de Rafa Nadal, que ell és doncs, el màxim exponent amb el tema mental, no? Que és un tio que difícilment el pots fer de caure a nivell mental, no? Pot estar perdent 2-7-0 i ràpidament mentalment remuntar i remuntar un partit, no? Hi ha una part molt important, no, Bruna, amb el tema de cap? Vull dir, s'ha d'estar molt centrat, no?, amb el tennis.
Sí, sí. Per molt que tinguis físic, si no tens mentalitat, no serveix de res perquè és el més important.
Imagina't, el més important.
I això ho treballeu?
A vegades sí, bueno, a pista, mentre com a, fent punts, que és com entrenar per les competicions, pues, allà pues, treballant la mentalitat també.
Ara tiro cap a casa jo, eh? Ara tiro cap a casa. Ara tiro cap a casa.
T'anava a centrar.
Sí, sí. El treball del, diguéssim, de la part de la psicologia esportiva. En el club de polo teniu un psicòleg o alguna psicòloga que us pugui assessorar, que hi pugueu accedir quan trobeu, o només feu preparació per campionats, o quan teniu algú que us acompanyi en els campionats? Com ho treballeu, això?
En el club hi ha una psicòloga, que si volem anar, podem anar sempre. I en les competicions només ens acompanya un entrenador.
I el treball que feu, diguéssim, amb la psicòloga aquesta és només si li demaneu o té un programa d'entrenament que mes a mes o setmana a setmana us va dir, mira, avui aquesta setmana treballarem això, treballarem aquesta habilitat o mirarem de com poder gestionar la pressió en els campionats o com ho feu això?
De moment és si ho demanem i si ho necessitem.
Perfecte.
Doncs, escolta, Bruna, ara ens falta fer allò que fem sempre, no? Quin objectiu et marques per aquesta temporada? Perquè jo sé que segur que tens objectius marcats, allò del calendari. Vull guanyar aquest torneig, vull arribar a fases avançades d'aquell teatre. Què tens en ment?
Pues, de moment vull estar en una bona posició al campionat de Catalunya i si puc jugar al d'Espanya individual, també m'agradaria fer una bona posició amb l'equip del polo, el d'Espanya, i a tornejos així més petits, pues, a veure, jugar rondes d'algun absolut.
Carai! I això és assequible? Arribar a rondes d'absolut? Arribar a alguna ronda ja o no?
Sí, depèn del torneig, però t'haurà de veure.
Home, esperem que sí. Haurem d'anar-ho seguint. Escolta'm una cosa, Bruna, també, jo també et volia preguntar, quan tots aquests desplaçaments, anar als tornejos i tot això, tens algun tipus de recolzament? Perquè, clar, tot costa uns diners, el moure, el desplaçar-se, en aquest cas la federació us ajuda d'alguna manera, tenir algun tipus de beques, com és en aquest sentit?
De beques... Jo crec que no, que... Jo crec que ens fan potser alguna oferta o alguna cosa, però no molt.
O sigui, de moment us ho teniu que costejar tot de la vostra butxaca, eh? Tot el d'allò. Bueno, és una inversió de futur, això, eh? Vull dir que és una inversió de futur, Ton. Vull dir que... Això ara s'ha de treballar perquè després quan comenci... Et guanya el Roland Garros i què? Vull dir... Llavors dius, home, ara no podem escatimar, si és el polo, si s'ha de... El Rafa Nadal aquí s'ha de parlar ràpidament amb el Sergi i amb la Sònia, que ràpidament, si s'ha de portar cap al Manacor un altre cop, pues que hi vagi, però clar, ara no podem fer lletjos, ara ja.
Suposo que l'objectiu a llarg termini, ara ja pensant a lo grande, diguéssim, seria entrar a rànquing 8, no?
Sí, sí, sí.
Això seria guai.
Això seria anar lluitant des de baix, no? Agafant els primers puntets per intentar saltar les primeres fases i llavors cap amunt.
I aquí Bruna, aquí habitualment, amb quin tipus de pista jugueu?
Pues a Greenset, que és la dura, i terra batuda.
I terra batuda també,
a gespa, no, gespa no juguem.
I tu on te trobes més, on estàs més còmode, amb quin tipus de pista?
A terra batuda.
Terra batuda, eh? la batuta, perquè sí, és més tècnic, és un joc més lent però més tècnic, i bueno, això està clar.
Sí, sí, s'ha de ser dur, s'ha de ser constant en la terra batuda, eh?
Sí.
I no oblidem una cosa, que ho acabo de trobar, perquè m'ha vingut com un flash, que la Bruna és, guanyadora de la categoria sub-18 del Tujugaire, xavals? De l'any 2016, ja va guanyar, i això és un mèrit, que ets, molt pocs esportistes el tenen, perquè és l'única vegada que hem fet categoria sub-18, per tant, molt pocs esportistes tenen el premi Tujugaire.
Pues ara, dintre d'uns anys, allà a l'estanteria, pues haurà de posar, no sé com es diu en català, la ensaladera aquesta del Roland Garros, i al costat el premi del Tujugaire. Pues ja està una cosa al costat de l'altra, no?
Evidentment.
Vull dir, això va així.
I llavors nosaltres ens farem fotos amb ella, Evidentment. Bé, Bruna, doncs escolta, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, que tot et segueixi anant tan bé com pugui. Ara llegia que l'any 2016 eres 17 del rànquing català, que ja apuntava de manera, escolta'm, això, que vagin venint, que ja la Bruna jo crec que ens donarà grans alegries, perquè com l'Aleix sap, un esportista que sigui obstinat és de les coses importants.
No, perquè... i a més a més que uns anys enrere, pues, clar, hi ha una projecció, però encara ets molt petit, no? Però, ostres, ara, amb 15 anys, que ja ets una noia, que ja pràcticament estàs acostant a les zones professionals, vull dir, cada vegada els esportistes entren més joves, pues, bueno, és molt xulo, no?, ara poder anar seguint aquesta projecció, perquè realment suposo que ara és l'etapa definitiva, no?, l'etapa on...
El salt professional.
On allò, si la pilota caurà dintre o caurà fora, no? Suposo que és un moment bastant determinant, no? Per tant, et desitgem moltíssima sort i nosaltres no anirem seguint des d'aquí, Ton.
I tant. Bruna, gràcies. Que vagi molt bé.
A vosaltres. Igualment.
Bona nit.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Bé, doncs, ens queden 3 minuts per acabar el programa. Àlex, no sé si has pogut sentir l'editorial, l'Aleix, el Gerard i el Pau han afegit el seu punt. Només recordar el que comentàvem al principi del programa, que farem un alto en el camino, una setmana, dues setmanes, temps de resituar-nos, perquè si la competició no vol venir, doncs, bueno, hem trobat maneres de poder seguir complint aquesta hora amb bona qualitat i amb bona ràdio.
Jo crec que trobarem coses per fer, coses xules, perquè al final l'esport és un camp molt ampli on es poden fer moltíssimes coses i està clar, hem de tornar amb més força que mai. Si l'actualitat ve, doncs vindrà, i si no, pues, escolta'm, ens l'haurem de buscar, que qui can tu jugues no, que no sigui per nosaltres.
Doncs així ho farem. Nois, gràcies, i fins la setmana que ve, o no, tornem quan... Com diu el Carles Porta, que m'agrada molt com acaba els programes del Crims, tornem quan sigui possible, que diu el Carles Porta. Pau, bona nit.
A reveure, bona nit. Recordeu la Lliga Tu Jugues, que...
Sí, que això no para,
eh? Això no para. La Lliga Tu Jugues. Mentre l'esport no pari, també és aquell...
I mentre el Moreno vulgui.
Exacte.
L'esport no pari i el Moreno vulgui, afegeixo.
Gerard, Aleix, Àlex, gràcies.
Veiem.
Bona nit. Gràcies, fins la propera.
Ciao.
Ens veiem aviat, una abraçada. Bona nit a tothom.